Radio Astel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui en aquest programa número ja 423 de la dotzena temporada. Aquesta setmana l'Espai comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents amb els nostres animals de companyia i l'entrevista avui amb l'Anelies Brockman del grup d'investigació sobre aigua i canvi global del CREAF, amb qui parlarem de la sequera que afecta encara el Principat. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Paula Moreno. Escolteu Ràdio Estel, comencem aquest programa, La veu dels animals i la natura, espai de l'ONG ADA. I comencem amb les notícies i amb cinema, i amb un fet que té relació i proximitat amb els Sanfermines. Tardes de Soledad, el controvertit documental sobre la tauromàquia. Aquest documental que s'acaba d'estrenar va guanyar la Concha de Oro com a millor pel·lícula en la 72a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, celebrat el passat dissabte, dia 28 de setembre. La crítica n'ha dit que és un documental complex, amb potencial per ofendre, tant animalistes com també a taurins. Albert Serra, el seu director, ha explicat que ha volgut plasmar a la pantalla aspectes inèdits de la tauromàquia. Però per més que es vulgui maquillar, poc o res queda per ensenyar de la tauromàquia. Un espectacle violent, arrelat en costums arcaiques, que comporta de manera inherent la brutalitat envers un ésser viu, sensible i amb capacitat de patiment. És contradictori que amb l'etiqueta de creació artística el relat de la tortura a un animal hagi estat premiat en un esdeveniment cultural cinematogràfic de prestigi internacional. L'arribada de Tardes de Soledad es pot dir que va ser imprevista, i encara més el fet de guanyar la Concha de Oro. Recordem que la celebració va tenir lloc no gaire lluny d'Iruña, la ciutat on se celebren les famoses festes de Sant Fermín, que també impliquen aquests animals. Fa pocs mesos, el Ministeri de Cultura va suprimir el Premi Nacional de Tauromàquia per considerar que no reflectia els valors i els sentiments de la majoria de la societat, cada cop més conscienciada pel benestar dels animals i en contra dels espectacles de maltractament i de tortura. Quelcom que l'ADA ja porta manifestant des de fa 48 anys. Més coses. El Port de la Selva, la demarcació de Girona, hi roman un veler enfonsat des de fa un any. Polèmica al poble del Port de la Selva, a l'Alt Empordà, per un veler que resta enfonsat al mar des de fa un any. Es tracta d'una embarcació francesa que, a causa del mal temps, va estavellar-se al cap de vol amb resultat de dues víctimes mortals. L'associació Platges Netes denuncia que les restes de l'embarcació segueixen a pocs metres de profunditat sense que encara ningú s'hagi encarregat de retirar-les, malgrat que contenen elements contaminants. Després de tant de temps, l'entitat exigeix ja una solució definitiva. L'Ajuntament del Port de la Selva defensa que s'han omplert i recollit quatre contenidors amb algunes restes del veler que van arribant a la platja. però assegura que treure el vaixell de l'aigua no és responsabilitat seva, perquè com a municipi sols té competències dins la zona de les platges. El consistori lamenta que ni Capitania Marítima, ni Salvament Marítim, ni tampoc la Guàrdia Civil els han donat per ara una resposta. Qui hauria de retirar el vaixell sinistrat, segons la llei, és en primera instància el propietari. De fet, la seva asseguradora ja va contactar amb l'Ajuntament. El cas és que fins ara no ha trobat cap empresa que vulgui presentar un pressupost per la por de no cobrar una operació que és complicada i molt costosa. Finalment, diversos tècnics del Ministeri per a la Transició Ecològica han fet una inspecció ocular del lloc on hi ha les restes del veler. Caldrà ara avaluar amb aquesta actuació, que acabarà amb un informe. Un document que es farà arribar a la Direcció General de Costes, que hi haurà de buscar solució. Esperem que finalment pugui posar-se punt i final aquest degoteig d'episodis i d'estratègies per eludir responsabilitats. I acabem. Natura encesa i la seva repetició per Nadal pot malmetre un parc barceloní d'un gran interès ecològic. L'espectacle Natura encesa als Jardins de la Torre Girona de Barcelona té previst de tornar-se a celebrar aquest any durant uns mesos que agafen les festes de Nadal. Un fet que l'Associació de Veïns i Veïnes de la Zona Universitària, amb entitats ecologistes, han denunciat novament i han tornat a presentar al·legacions perquè asseguren que inclou les mateixes males pràctiques que ara fa un any van provocar danys a la flora i a la fauna d'aquest parc. Per parlar i actualitzar aquest assumpte, tenim ja al telèfon a la Rosa Maria Canals, que és portaveu de l'Associació de Veïnes i de Veïns de la Zona Universitària. Rosa, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Perquè ens puguis actualitzar, de fet tenim això, unes al·legacions presentades de nou per Ecologistes en Acció, l'Associació de Veïnes i Veïns de la Zona Universitària, d'EPANA, i la UPC, i un sobreseïment, és a dir, una aturada d'aquest cas a nivell judicial, de la denúncia que es va fer l'any passat, perquè s'argumenta que no hi ha motius, diguem-ne, per proseguir amb la justícia d'aquest cas. Com tenim l'assumpte?
Bueno, pues, com tu bé dius, han tornat a presentar quatre entitats al·legacions de nou. Són més de 10 al·legacions o 12, perquè cada entitat ha presentat 4 o 5 al·legacions, i estem encara a l'espera de contesta. El certamen aquesta activitat es posarà en marxa per començar a preparar-lo a l'octubre, a finals d'octubre, i avui, a dia 2 d'octubre, no hem rebut encara cap resposta. Sabem que l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb l'UPC, però també la resposta que ha donat l'Ajuntament és que ho fan igualment, no sigui ni siquiera amb un informe fet per experts de l'UPC on diuen que estan fent malbé tot aquest jardí, s'atura. Pensem que aquest festival va ser un concurs i que hi havia un concurs que podia haver una pròrroga, però la pròrroga no és automàtica, o sigui, l'Ajuntament ha de dir que sí, i ha tornat a dir que sí després de tota la destrossa que van fer l'any passat. Van matar un ànec, van ferir una oca, se'n van anar tots els esquirols i ja no han tornat, les oques que han quedat, les pobres, van despistades i surten cada dia del recinte, cosa que mai passava, i les hem d'acompanyar perquè tornin al recinte. La veritat que la flora està feta malbé completament, perquè se la van carregar tota posant els seus artefactes damunt del sotabosc, van carregar el sotabosc. Això va fer que un cedre centenari caigués per culpa de que tot el sotabosc que hi havia, que el feia que l'humitat de l'arbre pogués agafar les arrels i estar lligat a terra. Com van treure el sotabosc, es va cercar tota la terra i aquest cedre que era centenari va caure.
El recorregut de l'any passat, amb tots aquests danys, comptava amb 800 focus, un total de 500 figures lluminoses i centenars de quilòmetres de cable que van ocasionar tots aquests danys, com diem, als Jardins de la Torre Girona, aquí al districte de les Corts de Barcelona. I per acabar, Rosa Maria, tot i l'oposició, tot i un acte també que es va fer, una audiència pública a la seu del districte el passat 25 de setembre, on els veïns van poder protestar o mostrar el seu rebuig d'alguna manera, aquest espectacle es torna a fer. Quines dates exactes hi ha per fer aquest espectacle, que al final es cobra entrada?
Sí, es cobra una entrada de més de 15 euros. L'espectacle comença a primers de desembre i acaba passat Reis, cap al 15 o 20 de gener, però és que comencen a fer l'activitat a partir de finals d'octubre i estan fins a primers de febrer, destronant el parc, com dèiem, i bueno, la veritat és que ara és una altra activitat, perquè l'any passat era sobre fongs, aquest any sobre insectes, i el que fan és posar artefactes de plàstic, penjat dels arbres, al mig del sotabosc, al damunt del llac, no és res de cultura, és una cosa completament d'entreteniment que no serveix per res, només per enriquir-se una empresa que tinc la idea de fer aquesta activitat i que l'està fent a molts llocs d'Espanya i que tot arreu que s'està fent la gent està en contra. A més, en l'Ajuntament no els hi paga ni el mínim que tenen per llogar espais públics, o sigui que no hi ha ni una reversió econòmica suficient per l'Ajuntament perquè pugui fer actuacions. Quan se'n van, ho deixen a ressac i no reposen res. O sigui, és una barbaritat que estan fent amb aquest parc.
Doncs nosaltres ens reforcem aquí la denúncia que fa també l'Associació de Veïns i Veïnes de la Zona Universitària i altres entitats. També hem escoltat a la Rosa Maria Canals, que també podeu escoltar, podeu recuperar l'entrevista que vam fer aquest any passat aquí mateix a la Veu dels Animals i la Natura. Esperem que la denúncia pugui d'alguna manera aquest any o més endavant prosperar i finalment que s'acabi aquest desgavell. Gràcies, a Rosa Maria, novament.
Moltes gràcies i esperem que no es torni a repetir, que no torni a fer un concurs que pugui posar aquest parc o altres parcs similars en perill a tota la ciutat. Moltes gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser reutilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
Galeria de l'expert de la Veu dels Animals i la Natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què és l'antrozoologia i quina aplicació té?
Doncs bé, l'antrozoologia és una ciència que fa uns 25 anys que es coneix com a tal i que s'encarrega d'estudiar la relació entre els éssers humans i la resta dels animals. Es tracta d'una ciència pluridisciplinar, això vol dir que inclou moltes altres àrees, com pot ser la psicologia, la sociologia, antropologia, biologia, veterinària i fins i tot psiquiatria i altres tipus dins de la medicina humana. L'antrozoologia ens serveix per conèixer millor com estem interactuant en el nostre entorn i convivint amb altres animals i llavors conèixer aquests factors que estan implicats i poder llavors aplicar-los per tenir unes lleis, unes normatives i una forma de comportar-nos entre nosaltres cap als animals molt millor i molt més beneficiosa per ambdós.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La Veu dels Animals i la Natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimades, estimats i animalons, us vull presentar una cantant nord-americana de blues, pops i rhythm and blues, que va ser molt coneguda, amb molta activitat a mitjans del segle passat. És la Teresa Brewer. El seu recorregut és molt semblant al d'altres com ella, que ja des de petita donava signes de les grans facultats innates que tenia. Fou la seva mare qui la va ajudar, i a poc, presentant-se a concursos de la ràdio, penseu que en aquell temps no existia la televisió, i a poc, dic, també es va donar a conèixer i introduint-se en aquest gran grup com és la música. Però, en aquest cas, és que s'envolta d'una orquestra de jazz que en aquells moments era famosíssima, com és la del Count Basie. Escoltem-la ara cantant I'm Gonna Play No Second Fiddle i I'm Got Nobody.
Som a Ràdio Estel. Escolteu La veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA. I temps ara per l'entrevista. Avui volem parlar de sequera, perquè s'ha acabat, no s'ha acabat, no s'ha acabat del tot, no s'ha acabat del tot. Si veiem, ara repassarem dades de diferents aqüífers, no en tenim, però sí, en aquest cas, embassaments, i encara que hagi plogut i que plogui una mica més, les sequeres tornaran, perquè aquestes són les previsions. De fet, és normal en un clima mediterrani i aquestes està previst que s'intensifiquin un xic més i siguin encara més intenses, també. Per tant, de tot això, en parlem avui amb l'Annelies Brockman, a qui presentem. En primer lloc, saludem. Annelies, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Annelies és membre del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, en concret del grup de recerca sobre aigua i canvi global del CREAF, amb què portes ja bastants anys, no, Annelies? Defineix-nos una mica la teva tasca en aquest sentit.
Així és, tinc la sort de fer part d'aquest equip i fem molts diferents estudis, i jo en particular m'ocupo de la governança per l'adaptació. Doncs m'ocupo d'entendre la interrelació entre els diferents factors que determinen, no?, la nostra vulnerabilitat al canvi climàtic, i busco manera tal que la ciència pugui contribuir a la presa de decisions, ja que sigui de la gent de peu, no?, de tots nosaltres, o que sigui de les administracions públiques. Doncs intentem que la ciència surti a fora i que pugui ser una eina útil per tothom.
Un treball, sens dubte, imprescindible. I, com dèiem, tenim molt poques dades, com sempre, com sol passar, en aquest cas, del que tenim a sota, a terra, és a dir, dels aqüífers, però sí que tenim dades constants, que s'actualitzen cada dia, en aquest cas, dels embassaments, que són les reserves superficials d'aigua que tenim. En aquests moments es pot consultar les dades a diari, com dic, a través d'internet. Són lliures i d'accés per tothom. A les conques internes, que és aquell territori que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua, tots els rius que neixen, moren, diguem-ne, al mar Mediterrani, aquí a Catalunya, tenim només un 28%, 28,81% de la capacitat total dels embassaments plena, alguns dels quals el que pot tenir més aigua en aquests moments és Susqueda, amb un 35%, tot i que ha plogut a la primavera, tot i que sembla que fa una tardor amb força pluges, de moment les dades són aquestes. A la Conca de l'Ebre la cosa va una mica millor, però tampoc sobra, són un 58%, diguem-ne, d'aquesta capacitat. Per tant, Annelies, podem concloure amb aquestes dades que, tot i que vagi plovent, tot i que sí que hem omplert, de moment la cosa encara no s'ha solucionat del tot, no?
No s'ha solucionat. I hi ha dues coses a comentar aquí, no? Una cosa és la sequera, l'altra és l'escassetat. La sequera és si plou i quan plou i quan plou, i l'escassetat és aquella relació entre l'aigua disponible per als diferents usos i la demanda que tenim. Doncs la sequera no s'ha acabat, perquè necessitem molta més pluja, molts anys humits per repostar, no?, l'aigua, sí, al medi, no? Doncs als rius, però sobretot als aquífers, i els aquífers serien els embassaments naturals que tenim al sistema hidrològic, i les infraestructures, com són les preses, els pantans, etc., que són aquells elements que ens permeten distribuir l'aigua. Doncs l'escassetat s'ha pogut pal·liar en moltes zones perquè els sistemes de distribució han pogut tenir accés a aquells recursos que es necessiten per omplir les aixetes. Però la sequera necessitarà d'anys humits per passar, i també aquest tema de l'escassetat té riscos, perquè òbviament els embassaments no estan a plena capacitat i seguim sent molt vulnerables a lo que és el sistema d'abastament, clar.
És important això que dius, i aquesta diferència, sobretot pel que nosaltres ens proveïm d'aigua, o bé aquest sistema, no?, si està sec o no està sec. El CREAF, des d'altres grups també, es fan molts estudis, i en cito un, que per exemple és l'estudi del Deboscat, no?, que analitza una mica, doncs, l'estat, en aquest cas, dels boscos, conjuntament amb els agents rurals, i pel 2023... es va trobar que la població d'arbres, sobretot el que són, bé, arbres més costaners, pins i alzines, hi ha una mortalitat molt més gran, que és el doble de la del 2022, un senyal inequívoc que diu que, en aquest sentit, que parlàvem de la sequera, que també afecta espècies, en aquest cas de flora o de fauna, doncs està afectant i segueix afectant.
Això és, i és molt important recordar la interdependència de les nostres aixetes amb aquells sistemes naturals, no? Si podries tenir accés a una mica d'aigua d'un embassament i tenir aigua a l'aixeta, però tenir tota la resta del sistema en situació de sequera encara, i doncs podríem tenir incendis, o, per exemple, la manca d'aigua als ecosistemes ens dona plagues, o als rius, que, quan estan amb massa poc cabal, doncs tindran problemes de qualitat de l'aigua i problemes de funcionament de l'ecosistema. Doncs, encara que tinguis aigua a l'aixeta, els problemes de la manca d'aigua a tot el sistema t'afecten i són molt importants adonar-nos. Doncs és molt important que la gent sàpiga d'on ve l'aigua de la seva aixeta i la interrelació entre el que són els nostres sistemes d'abastament i la resta del sistema.
En aquests moments, i tu que ho segueixes dia a dia també, el cabal dels rius, un tema del qual vam parlar aquí perquè ens vam preocupar i molt l'any passat, perquè es va reduir a menys del mínim del cabal ecològic, es considera, precisament per aquest efecte de la manca d'aigua general, no? I d'abastament. Finalment es va poder restablir, com a mínim, els cabals ecològics. Després sembla que s'ha recuperat una mica. Com ho tenim actualment, això?
Doncs, de fet, és així. Durant aquest episodi de sequera, que era tan, tan greu, els rius de la Muga, del Ter i de l'Obregat van estar realment en una situació de sobreexplotació i a sota mínims per mantenir la vida del mateix cos d'aigua, no? I s'ha denunciat, s'ha considerat que això era més enllà dels... diguem que això té una afectació als ecosistemes bastant permanent, vull dir, algunes espècies potser que les hem perdut per sempre, doncs amb un impacte molt important. Ara amb les pluges i tal, en la majoria de les conques s'ha pogut tornar a tenir cabals que s'assemblen al mínim vital per als rius, però encara hi ha molts sistemes que es troben en greu problemes, com pot ser el sistema de la Muga, que encara es troba en emergència, i, per exemple, els aqüífers i el riu Siurana i els aqüífers de la comarca del Priorat. Allà encara no ha plogut suficient. Doncs no és que hagi passat la situació de sequera i els rius segueixen patint. També hem de posar de relleu que en condicions de normalitat, en anys húmids normals, en aquest país estem gastant més aigua de la que tenim. Doncs hi ha moltes masses, en particular en anys normals, 5 masses d'aigua subterrània, i jo crec que els rius, molts tenen períodes en què no s'aconsegueix respectar els cabals ambientals. En condicions de normalitat, doncs imaginem-nos quan hi ha problemes de crisi de sequera, aquestes situacions s'incrementen moltíssim, no? Doncs és un factor molt important d'entendre que hem de respectar aquests cabals per tal que podem ser menys vulnerables al canvi climàtic nosaltres mateixos.
Ara després parlem també de solucions una mica més concretes. Feia referència a la comarca del Priorat, a l'embassament, en aquest cas de Siurana, està només al 0,86% de la seva capacitat, avui dia, ho podeu comprovar. Per tant, és una situació que segueix greu. I, Annelies, nosaltres també ho fem, hem de tractar, evidentment, amb el món polític, tu també has de tractar amb tothom, perquè al final és una cosa de tots. El nou president de la Generalitat, Salvador Illa, amb aquest nou govern que s'ha format aquí al Principat de Catalunya, va anunciar com una de les principals prioritats del nou govern, ara veurem si això es compleix, la gestió de la sequera. De moment no hi ha mesures estructurals en aquest tema.
Bueno, en el pla de gestió desenvolupat per l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha previst la construcció de noves desaladores i l'explotació dels aqüífers del Besòs. Ara mateix estem veient un canvi de cromos, un canvi d'estratègia i, desafortunadament, amb molt poca transparència sobre aquestes decisions. Normalment, El pla de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua perfila unes mesures de gestió i també inclouen el pla especial per situacions de sequera que pauten una mica les regles del joc de com gestionem la sequera i de quines seran les inversions que necessitem per millorar els sistemes, no, d'abastament i de cuidado de les masses d'aigua. Ara, em sap molt greu veure que els canvis que s'estan fent al marge d'aquesta planificació. Una planificació que permet la participació ciutadana i l'accés a les informacions i aquesta nova manera de fer doncs, impedeix a la ciutadania tenir accés a tota la informació i participar en aquest tipus de decisions. Doncs estem en un moment difícil en quant a participació i transparència de la informació.
De quina manera doncs, hem d'intentar avançar cap a aquesta transparència?
Hem de reclamar tenir accés a la informació i moltes parts delicades del sistema, com per exemple les dades exactes de consum, ni tan sols les podem, ens ho podem facilitar perquè estan subjectes, no, a la llei de privacitat o de secret industrial. Doncs hem de reclamar com a ciutadania un increment, una millora, diguem, de les regles del joc d'accés a la informació i reclamar més espais de participació, com podrien ser consells de conca o altres òrgans de governança, per tal de poder participar i activament contribuir a aquestes decisions que les paguem entre tots i que les conseqüències d'aquesta o la eficàcia, l'impacte que tenen aquestes mesures, doncs, afecten a tothom. Doncs és molt important insistir de que la gestió de l'aigua és una problemàtica que no solament es pot gestionar des de les empreses que abasteixen els diferents usuaris o des del món de l'enginyeria, sinó que és una qüestió que s'ha d'abordar incloent tots els consumidors de l'aigua. No? L'aigua no es pot gestionar tan sols des de l'aigua, sinó que necessitem una col·laboració de totes les altres institucions, com pot ser turisme, agricultura, urbanisme, etc. I de tota la ciutadania, perquè tothom de nosaltres contribueix a crear els escenaris d'escassetat que estem patint.
Doncs nosaltres insistim també perquè això tiri cap a aquesta direcció, des de La veu dels animals i la natura, programa que esteu escoltant aquí a Ràdio Estel, i escolteu avui la veu d'Annelies Brugman, que és experta en aigua, porta molt de temps treballant en el tema, i en concret forma part del grup de recerca sobre aigua i canvi global del CREAF. Estem abordant el que passa, hem definit aquesta escassetat i aquesta sequera que encara vivim, que encara no ha marxat del tot aquí al Principat de Catalunya, i quines mesures podríem establir. De moment parlàvem d'aquest compromís sense, de moment, mesures efectives del nou govern de la Generalitat de Catalunya. I, de fet, l'aposta, Annelies, ja des de fa temps, no ara, segueix sent la desalació, la desalinització d'aigua. Aquí tenim dues desalinitzadores funcionant actualment. Són la desalinitzadora del Prat, que cada any genera uns 60 hectòmetres cúbics d'aigua, funcionant al 100%, i la de la Tordera, que ja es va ampliar, de moment té una capacitat del 20%, i es pretén ampliar, doblar, passar fins a 80 hectòmetres cúbics aquesta capacitat, i ja hi ha aprovat un pla per construir una nova desalinitzadora també a Cubelles, en concret al Foix, que produirà uns 20 hectòmetres cúbics més d'aigua. A part de començar ja a preparar una nova desalinitzadora central que s'ha parlat a la Costa Brava. No se sap encara l'emplaçament, però probablement seria a la Badia de Roses. Sembla que el model, almenys a nivell de govern, passa per aquí. La desalinització de l'aigua ajuda, Annelies?
La desalació de l'aigua és una tècnica per augmentar la disponibilitat d'aigua dolça segons les situacions de disponibilitat que vienen dels sistemes naturals que tenim. És una solució que és molt útil en temps de crisi perquè ens pot donar una certa flexibilitat, un respir, diguem, com hem vist amb la sequera. Ara, el problema és que des d'una ajuda puntual per moments de sequera s'està transformant en una espècie d'actitud de barra libre d'aigua. Falta aigua, doncs la produïm. Això és una visió molt distòpica de la situació i a més ho podem veure en publicitat com que diuen, no?, que Catalunya ja no dependrà de la pluja, etc. Crea una imatge distòpica de que ja no depenem dels cicles naturals i que si podem desalar no tindrem problema. Doncs això és realment una equivocació. Això nosaltres li diem estratègies d'oferta de l'aigua i el que fan és incrementar la set i incrementar la demanda. Quan tu ofereixes aigua, sempre trobaràs demanda. En un entorn mediterrani, tot el sistema econòmic es basa en la disponibilitat d'aigua. Doncs el que falta en aquesta estratègia és una clara aposta a una reestructuració de la nostra economia conforme als límits del sistema. Imaginem-nos que amb el canvi climàtic necessitarem, per mantenir el que estem fent ara, necessitarem aquestes desaladores, o necessitaríem fer front a una reducció dràstica d'aigua en origen. Estem parlant de que en algunes conques, amb l'efecte del canvi climàtic i del canvi d'ús del sol, arribem a una reducció del 30% de l'aigua en origen. Doncs ja, per continuar fent el mateix, necessitarem ser més eficients en els usos, tenir una diversificació de fonts d'abastament i, sobretot, el que falta en general és replantejar com podem mantenir el benestar de la societat amb menys recursos. Això necessita un enfocament de creixement, un enfocament de reestructuració de l'economia cap als límits del sistema natural, que aquesta estratègia de desalació doncs, no promou, perquè ara sembla que podem seguir amb usos infinits, no? Amb un creixement infinit, perquè tenim aquestes tecnologies. Hem d'entendre que aquestes tecnologies tenen un preu, res bé de franc, no existeixen solucions màgiques, i la desalació també comporta moltes limitacions, té uns problemes. Per exemple, el consum energètic, no? La desaladora de la Tordera està parada perquè necessitarà un abastament d'energia elèctrica que actualment no existeix. S'entendran que desenvolupar les línies d'alta tensió necessàries perquè perquè pugui funcionar. Doncs clar, estem incrementant el gasto energètic dedicat al cicle de l'aigua que, de retruc, no? Augmenta el nostre consum energètic total i incrementa el canvi climàtic. Doncs és un peix que es mor la cua. A més, existeixen impactes ambientals de la desalació, sobretot en plantes que, bueno, que potser que no són dissenyades amb aquesta cura, no? La desalació té un impacte sobre els ecosistemes marins i també en l'emplaçament mateix de la desaladora. Moltes vegades es troben justament en zones costaneres o en zones inundables o en zones on actualment existeix agricultura o zones naturals. Doncs també el mateix emplaçament pot ser un element a tenir en compte. Tanmateix, el preu. No? L'aigua desalada comporta un increment del preu de l'aigua. De fet, Aigües Ter Llobregat, el sistema més gran d'abastament que tenim a Catalunya, ha tingut que incrementar el preu d'aigua en alta, diguem, l'aigua que ells venen, no? A les distributores municipals, per un 33%. Simplement sí. Perquè ha tingut que mantenir al 100% funcionant les desaladores durant aquests últims anys. Doncs l'accés a l'aigua no solament és una qüestió de quantitat, sinó també de qualitat de l'aigua disponible i d'accessibilitat per la ciutadania a nivell econòmic i social a que tingués aigua a casa en l'aixeta. Doncs parlem també de justícia climàtica en aquest sentit. En general, el mix de l'aigua, diguem, les aigües que abasteixen els diferents sistemes de distribució, la més cara són les que han tingut necessitat d'un tractament. I la osmosis invertida, que és la tècnica que es fa servir per desalar, és una de les que més energia i altres contaminants necessita per funcionar. Doncs hi ha moltes vessants de la narrativa, no? De la qüestió de la sequera i de la gestió de l'aigua que actualment no s'estan posant a la taula, no?
Apuntes molts temes. Un és aquest, el cost, evidentment, ja va augmentar el cost. Per exemple, quan es va posar en marxa la dessalinitzadora de la Tordera, els municipis de la Selva o del Maresme afectats, ha pujat el cost de l'aigua aquest any, als ciutadans, parlo, des de 2024, des de gener de 2024. A part, tota aquesta energia que es gasta, nosaltres hem agafat la calculadora i hem calculat que només les dues dessaladores actuals funcionant al 100%, d'aquesta manera generen 26.400 tonelades de diòxid de carboni, equivalent, pel que es gasta, en aquest cas, d'electricitat. I, a més, contradiccions, perquè veiem que tota l'aigua que generarien aquestes, no només les dues dessalinitzadores que tenim en marxa, sinó l'ampliació i la de Cubelles, diguem-ne que a l'any produirien 160 hectòmetres cúbics, que és més o menys el que es calcula que es perd, per exemple, pel sistema de canonades. Per tant, veiem aquí que tot el que deies, Annelies, també té tot aquest sentit, i aleshores ja, i per acabar, però com podem fer per tirar cap a aquest concepte que deies tu de diversificació o de decreixement, diguem-ne, és a dir, d'equiparar la demanda a allò que tenim, no? Perquè al final és el que hem de fer.
Exacte, o sigui, l'òptica seria de gestió de la demanda, no? En contradicció amb aquesta gestió de l'oferta que hem explicat fins ara. La gestió de la demanda té moltes vessants i moltíssimes oportunitats per calibrar millor aquest binomi, no? Per exemple, es mira molt l'aigua urbana i aquesta demanda urbana depèn molt, vale, de lo que salviem en cada llar, però també de com estructurem la indústria del turisme, que és, diguem, la part més important de la demanda urbana que tenim al país. En agricultura estem apostant per sistemes intensius de regadiu, quan podríem també ajudar a millorar la retenció de l'aigua als sòls treballant la fertilitat del sòl. Un sòl viu reté 5 vegades més d'aigua respecte a un sòl que no ha sigut cuidat, un sòl que rep, no?, tot l'impacte de l'agricultura industrial. O, per exemple, la gestió forestal. Els nostres boscos estan molt poc cuidats i una gestió adaptativa dels boscos que premia la diversitat de les plantes, una bona estructura del bosc, una bona biodiversitat, tots aquests factors podrien millorar la capacitat de regulació que tenen els boscos en les capçaleres dels rius. També l'ús del sol, per exemple, expansions urbanístiques en zones sensibles de recàrrega d'aqüífers, doncs redueixen, no?, la capacitat de recàrrega d'aquestes masses subterrànies. Doncs hem de revisar la manera en què fem servir el territori, com estructurem el territori, qui vol aigua, per a quins usos i quins beneficis creiem d'aquests usos, i sobretot posar al centre la preservació del medi. Si tenim rius vius, aqüífers sans i zones humides que funcionen, tindrem molta més resiliència al canvi climàtic. I totes aquestes decisions impliquen entorns de debat, impliquen la necessitat d'involucrar i corresponsabilitzar tota la ciutadania en aquest dibuix. I per això treballem per crear aquests espais de debat, espais de participació, espais de decisió, amb molta més informació concreta sobre les conques hidrogràfiques i analitzant molt millor l'impacte de cada ús i els beneficis que traiem de cada ús. No és possible que tan sols uns pocs interessos s'emporten la majoria de l'aigua deixant tota la resta dels usuaris en una situació de vulnerabilitat. Això és una qüestió també de democràcia, de qualitat de la societat catalana en front d'aquestes decisions.
Doncs veiem que hi ha moltes potes, eh? És un tema que ens donaria per fer una marató de ràdio, de televisió, del que sigui. Un altre dia, evidentment, ho ampliarem, intentarem tornar a ampliar-ho, anem informant constantment, però d'entrada apuntem totes aquestes idees que diu l'Annelies, aquest debat, aquesta contribució també i apel·lació a la ciutadania que contribueixi. Avui hem fet nosaltres una mica d'altaveu d'aquest tema i ens ho ha explicat perfectament l'Annelies Brugman, que és membre del grup de recerca sobre aigua i canvi global del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF. Annelies, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Li dedicàvem aquest espai a la cantant de color Teresa Brewer amb l'acompanyament de l'orquestra del Count Basie. La Teresa, sent molt coneguda, li va faltar un xic per poder arribar a l'estrellat. Penseu que en aquells temps la competència era enorme. La Billie Holiday, l'Ella Fitzgerald, la Sarah Vaughan, en fi, era enorme. Estava especialitzada en cantar blues. Nasqué l'any 1931 i morí el 2007 als 76 anys. Estava especialitzada en cantar blues com els que ara escoltareu i que segueix els passos de la Bessie Smith, famosíssima amb aquesta especialitat dels anys 20 i 30 del segle passat. Escolteu After You Have Gone i el conegut St. Louis Blues. A la propera, si Déu vol.
St. Louis woman with all her dimes. like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me. Well, he's behind like a fish, talks like a frog, but when he starts to love my honey, ooh, hot dog, I love that man. I love him like my own true self. And if he's gonna leave me,
com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Als gats els agrada molt mirar per les finestres i els balcons. Què podem fer per evitar accidents?
Les finestres i els balcons són un lloc ideal per observar el que passa pel carrer i pot comportar que els gats, degut a un soroll inesperat o atrets per algun insecte o ocell, perdin l'equilibri i es precipitin al buit. Una caiguda pot resultar mortal. Per evitar-ho, una bona solució és posar xarxes tipus mosquiteres a les finestres. I si ens trobem el gat a la barana del balcó, mai intentem agafar-lo. El que hem de fer és, amb tranquil·litat, cridar-lo perquè vingui a on estem.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.